Avui, als Sons de l'Edat Mitjana, tenim un convidat ben polifacètic. És professor de llengua i literatura catalana a la Universitat de Rennes, músic i escriptor. Qualsevol d'aquestes vessants seria una bona excusa per fer-lo venir al programa, però la que hem triat avui ha estat la de l'escriptura. I és que ell és autor d'un llibre que tenim entre les mans i que es va publicar fa tan sols uns mesos, una novel·la històrica titulada La ciutat de Déu. Ell és en Joan Calsina, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Doncs la primera pregunta per tothom que vegi el llibre amb un prestatge a la seva llibreria és, què m'hi trobo dins?
Bé, a veure, és una novel·la, jo crec que complexa, sobretot es podria dir de manera general que és un llibre de viatges. I és un llibre de viatges que explica l'últim gran viatge d'un personatge que es diu Giovanni de Pian del Carpine, que al segle XIII, és a dir, fa uns quants anys, doncs va emprendre un viatge extraordinari als confins del món en aquell moment, no? que era doncs, les estepes de Mongòlia. Aquest és una mica l'argument, diguéssim.
La premissa, no? El punt de partida.
Exacte.
Molt bé, de fet, has mencionat ja el nom del protagonista que ens guia al llarg d'aquest viatge, que com deies, del segle XIII, i que ens porta per diversos espais. És Giovanni de Pian del Carpine, que de fet és un personatge històric, tot i que prou desconegut. Com hi arribes, aquest personatge?
Bé, la veritat és que hi vaig arribar a partir d'un màster que vaig fer a la Universitat Autònoma. La veritat és que em van proposar d'estudiar aquest tema. D'entrada va semblar una mica singular, diguéssim, però al final m'hi vaig agafar, vaig començar a investigar, em vaig anar animant cada vegada més, però això era un màster d'edat mitjana, lògicament, i això jo vaig estudiar concretament el relat de viatge d'aquest personatge. Es tracta d'un clergue franciscà, que realment és així, com explico la novel·la, l'any 1240, si no recordo malament, el papa de Roma li encarrega que vagi a fer que faci un viatge, una ambaixada diplomàtica, al que llavors era l'imperi mongol, del qual aquí a Europa doncs, no en sabien pràcticament res. Era un poble completament desconegut, del qual només es tenien referències molt, molt vagues, que de fet més aviat es barrejaven amb mites, amb mitologies, amb llegendes, amb històries fantàstiques. Clar, jo crec que hem de pensar que per un personatge de mitjans del segle XIII emprendre un viatge fins a les estepes, no? Era una cosa... Bueno, jo sempre faig una mica de broma i dic que sabem més nosaltres com és la superfície de mar que no pas ells com eren les estepes de Mongòlia, no? I aquesta és la idea de la novel·la, no?
Déu-n'hi-do, és aquest contrast, no? Des de la seva mentalitat. Jo, de fet, he seleccionat aquí un petit paràgraf que m'agradaria llegir per tots. N'està ple el llibre d'aquest tipus d'exemples, però hi ha un moment en què aquest personatge entra dins una taverna, a la primera part del seu viatge, i ens diu: al fons de la sala, en un racó fosc i apartat, vaig veure una petita tarima des d'on uns músics interpretaven desafinades melodies, unes dissonàncies que havia sentit subtilment, amb lleugeresa, des que havia obert la porta. Al seu voltant, algunes parelles maldestres ballaven fent moviments histriònics i patètics, s'agafaven, es torçaven i es grapejaven com autèntiques bèsties. Aquells balls lascius eren grollers i violents, completament mancats de gràcia, de ritme, d'elegància, de prudència, de serenor i de tot allò que, en fi, demana l'art de la dansa i el moviment. Aquest paràgraf em va agradar molt per aquesta sensació de no entendre bé què està passant i de xoc que té aquesta persona mentre veu aquesta escena respecte al que ell creu o pensa o entén que ha de ser una dansa i el que té davant dels ulls, oi?
Bé, no sé, és una... Clar, jo abans et comentava fora de micròfon, diguéssim, que jo soc molt aficionat a la música antiga, m'agrada molt, he estudiat música, tampoc m'hi dedico gaire, però m'atrau moltíssim. Llavors jo sempre em plantejo també, quan es parla de música antiga, potser pel meu desconeixement de la matèria, que no sé, però m'agrada molt pensar realment com es vivia la música en aquella època, quin tipus de músiques es feien. Clar, nosaltres tenim notícia més concreta del cant gregorià, de la música que estava escrita en aquella època, encara que fos, doncs, o fins i tot a través de les imatges, que sabem els instruments que s'interpretaven. Però com es vivia? Quins ambients hi havia quan es interpretava la música? Com es tocava? Quines actituds es prenien? Què podia sentir, doncs, en aquest cas, per exemple, un clergue a l'hora de sentir música més popular, per dir-ho així, com la podia veure, com la podia sentir. No són coses que potser són bastant impalpables, bastant difícils d'imaginar-se, no?, a partir de la documentació que tenim. I, bueno, d'alguna manera jo volia recrear aquestes sensacions. I bé, si a tu doncs, t'ha agradat aquest passatge, doncs ja em sento reconfortat, si no.
I tant. De fet, en la línia del que comentaves, et volia preguntar, la sensació d'atribuir un relat de ficció a un personatge real, et fa respecte o no hi has pensat gaire, has tirat pel dret?
No, home, òbviament hi he pensat molt. Hi he pensat molt perquè, bé, hi he mirat de reflexionar molt. Clar, quan tu ficciones uns fets reals, perquè... A veure, com t'ho diria, la base de la història és absolutament real. És a dir, aquest Giovanni de Pian del Carpine era un personatge que va existir, que als mitjans del segle XIII se'n va anar fins a Mongòlia, que va tornar amb una sèrie, va passar una sèrie de vicissituds allà. Hi ha fins i tot un relat de viatges, que més o menys sabem alguns dels esdeveniments que es van produir, però no es pot oblidar que fem literatura. Llavors, a veure, jo he intentat aprendre el màxim possible sobre l'època, llegir i estudiar el text amb el màxim rigor possible, ser molt respectuós amb tot el que s'explica a la novel·la, però sempre tenint consciència que és literatura. I això és la base. Això és la base. O sigui, tu has de ficcionar i has d'aconseguir que el relat sigui interessant, que tingui un sentit i que expliqui més coses més enllà de l'anècdota d'un esdeveniment concret o d'un personatge que pugui aparèixer o d'uns fets històrics que puguin ser reals. Doncs jo això hi he reflexionat molt, crec que sóc respectuós, crec que es nota que hi ha com ho diria, una preparació i un efecte per personatge i per l'època, però l'objectiu primordial sempre és fer una bona novel·la i que parli d'altres coses que no només siguin la història.
De fet, ara mencionaves tota aquesta preparació prèvia. Com ha estat aquest procés de documentar-te? Quin tipus de fons has llegit?
Bé, com et comentava, això va venir tot del meu màster d'edat mitjana. És un màster que jo vaig enfocar tot de cara a aquests textos. És a dir, jo el treball final de màster, el tema principal era aquest text de Giovanni de Pian del Carpine, La historia mongolorum, en llatí, i la meva idea era fins i tot fer la tesi sobre aquest tema. Per una sèrie de circumstàncies personals, doncs al final l'he fet sobre una altra qüestió, la tesi doctoral, però bé, tenia una sèrie de material que havia treballat molt, que havia estudiat els textos en profunditat, m'havia documentat sobre l'època, també llegint altres textos com pot ser el de Guillem de Rubruc, o pot ser l'Odoric Dodo de Pordenone, o un de molt conegut, que sens dubte tothom coneix, que és el de Marco Polo, que tot i que no és un franciscà, és un comerciant, però és un text més o menys contemporani que tothom... Doncs aquests textos jo crec que són tan o més interessants que els de Marco Polo, fins i tot més interessants perquè són molt realistes, fins i tot. I bé, llegint, documentant-me, buscant informació, preparant el treball final de màster, fent el treball final de màster, i així és com vaig, diguéssim, tenir tota aquesta informació, que clar, llavors a l'hora d'escriure la novel·la d'alguna manera ja ho tenia fet, si més no aquesta part, no?
Clar, aleshores vas dir, això és material també novel·lístic, novel·lable, no sé com podríem dir.
I tant, és que, com t'ho diria, diguéssim que el text original, La història mongolorum, de Giovanni de Pian del Carpine, no és un text literari, és una mena de diari de viatges molt succint, molt breu, no? Però es respira una història fantasiosa. Jo, si més no, jo li vaig percebre alguna cosa, no sé, d'onírica, de màgica, d'un món fascinant, no? I si més no, aquesta percepció que jo vaig tenir a l'hora de llegir el text és exactament el que he volgut transmetre a la novel·la. En aquest sentit sí que sóc molt, molt fidel, per dir-ho així.
Aquest ha estat el teu debut literari al món de la novel·la. A més, és fruit de la beca Emili Teixidor, de creació literària, però la teva trajectòria com a escriptor, dins de l'escriptura creativa, no ha sorgit directament amb aquesta novel·la, entenc.
Bé, aviam, jo abans havia publicat un altre llibre, que és Entre tu i jo, nosaltres, que és un llibre de poesia, que també vaig tenir la sort de guanyar el Premi Miquel Martí Pol. I bé, jo sempre m'ha interessat molt l'escriptura. Ara també suposo que aviat publicaré també un llibre d'assaig amb el material de la meva tesi doctoral, que és sobre la poesia de Pere Rovira, que és un poeta català contemporani. I a mi el que m'agrada és escriure. A mi el que m'agrada és escriure. Llavors, qualsevol dels vessants, sigui assaig, sigui poesia, sigui novel·la, doncs m'apassiona. El problema específicament amb el cas de la novel·la és que requereix una implicació tan marcada, tan forta de temps, de disponibilitat per escriure, que realment, si no hagués sigut... Per això agraeixo molt el fet d'haver rebut aquest premi, que em va permetre doncs, dedicar un any sencer de la meva vida només a escriure aquesta novel·la. La novel·la has d'escriure cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. No, si desconnectes un sol dia, ja costa molt tornar-s'hi a posar. En canvi, jo crec que amb la poesia és diferent. Crec que amb la poesia permet una mica més de joc, en aquest sentit. I ara estic escrivint un altre llibre de poesia, que també, doncs, a veure com funciona, i bueno, i estic així anar fent, de mica en mica.
Déu-n'hi-do, perquè a més, com has mencionat, ho compagines amb la redacció ja a la part final de la teva tesi doctoral.
Sí, sí, la veritat és que he fet uns anys que només he fet que treballar. Des de que vaig marxar de l'ESMUC el 2010, una cosa així, en aquest temps he escrit dos llibres, he fet una tesi doctoral, he estat treballant moltíssim, vull dir que he aprofitat el temps.
I tant, doncs, el temps. Amb això ens quedem. Nosaltres molt agraïts de que ens hagis vingut a veure avui.
Molt bé, gràcies.
Amb el teu llibre, La ciutat de Déu, de Joan Calcina, editat per Columna i que podeu trobar des de ja mateix a les vostres llibreries. Moltes gràcies, Joan.
Moltes gràcies a tu, Maria. Moltes gràcies.